Compartim ara mestratge radiofònic amb Jordi García Soler i les seves entrevistes. Avui conversa amb Francesc Fontbona. Gràcies a l'equip que ha fet possible tenir avui en directe el flamant Premi Cervantes de Literatura, el gran Joan Margarit. Jordi, bona tarda.
Bona tarda. I bona tarda a l'invitat d'avui. Francesc, bona tarda.
Molt bona tarda.
Francesc Fontbona, doctor en Història Moderna. Nascut a Barcelona l'any 1948. Membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i de l'Institut d'Estudis Catalans. Autor, diu la solapa del llibre, de diversos llibres d'art, diversos no. Nombrosos, molts, molts. Jo n'he llegit alguns i el coneixia, la figura de Francesc Fontbona, com a historiador de l'art i com a expert, sobretot, en art modern de Catalunya. Però de sobte, un dia, m'assabento que ha publicat una novel·la. Me'n parla un amic i em diu que és molt bona. Es diu La campana de vidre. Me la llegeixo i quedo, permetem que t'ho digui, astorat. És un testimoni colpidor d'una època de Catalunya i sobretot del seu cap i casal, de Barcelona, sorprenent. La història d'uns altres catalans, però no aquells altres catalans de què ens parlava el Candel, sinó d'uns altres catalans de la burgesia barcelonina, catalans de soc arrel, però espanyols, de parla castellana, i franquistes del règim, com se'n deia aleshores. I aquest llibre, La campana de vidre, és un reflex de tot això. Com has arribat a fer una novel·la d'aquest tipus?
D'una manera molt natural. Vull dir, em va sortir sola, em va sortir... No va arribar un dia que vaig dir, ara faré una novel·la. Bé, sí, em vaig proposar fer una novel·la, però dels meus pintors, dels pintors del modernisme. Però com que volia que no fos fàbula, sinó que tot fos realitat, i no tenia encara doncs les eines, doncs la tinc començada, però potser ara que ja he fet gimnàstica doncs la podré abordar. Però aleshores doncs un dia em va sortir la primera pàgina, no sé per què, un dia anant amb cotxe em va sortir la primera pàgina, i quan ja vaig arribar a casa la vaig escriure, i aquella primera pàgina doncs es va anar desenvolupant i va...
Vas anar estirant del fil.
Sí, va créixer d'una manera biològica, sense patiment, o sigui, allò del part amb dolor, no. Gens de dolor. I això sí, bueno, m'hi vaig estar 10-11 mesos de l'any 17, i va anar sortint a raó d'un parell o tres de pàgines cada dia, o menys.
La novel·la té detalls ben curiosos. Una documentació exhaustiva, és a dir, notes que has treballat l'època amb detall, amb precisió, amb detalls que et donen allò que un requereix de la ficció, que sigui verosímil, que te la creguis, excepte si és ja pura fantasia, i per tant constitueix un testimoni històric. No trobes que és un camp aquest, el que tu reflecteixes a La campana de vidre, del qual se n'ha parlat molt poc?
Sí, potser en part també venia d'això, de que jo pensava, a veure, aquí es parla de moltes coses, però aquesta, que és molt evident, la tenim aquí al davant i ningú li fa cas. Aquest món que diem de tota aquesta gent que viu en el nostre país, que en part són nascuts aquí, però que doncs, no s'han refós mai amb la catalanitat, per dir-ho així, no? Mm-hmm. I sí, jo, això sí que jo n'era bastant conscient. Inclús ho havia dit amb algun polític alguna vegada, eh? Mm-hmm. De dir, com és que aquest tema el teniu tan abandonat? I no semblava que el trobessin que estava abandonat. Simplement no calia o no era evident, no sé. I esclar, doncs això, potser com que ja ho portava dintre, doncs va anar sortint. I en part també diria una altra cosa, que és que el que no volia és que, com que jo era un novell com a novel·lista, encara que tingui 71 anys, doncs el que no volia és acabar fent una autobiografia. I vaig pensar, doncs, escolta, parlaré d'un personatge que estigui bastant lluny de mi, però que em permeti parlar de tota aquesta època.
Però tu els vas conèixer. Tu em vas conèixer.
Home, esclar, tots aquests... Però no és un personatge,
no.
És tot una suma de, és un personatge de ficció que es basa en moltes brins del Genaro, es basa en molts brins de realitat, però no és ningú concret. O sigui, qui busqui allò de la novel·la clau de dir fulano, mengano, no, els fulanos i menganos porten nom i cognoms i no participen de la ficció i
no,
també surten.
La novel·la està contextualitzada en una època determinada i hi ha fets històrics amb personatges històrics reals, que aquests hi surten esmentats amb noms, cognoms, uh-huh, càrrecs i fets concrets. Uh-huh. Però Genaro Pavón és ficció pura.
Ficció pura, sí, sí.
Aquest Genaro Pavón representa d'alguna manera el Pijo Aparte al revés. Dic el Pijo Aparte,
sí.
El personatge de Joan Mercè, sí. Que no és, que és un pijo,
sí,
però de debò, no un pijo aparte.
Sí, no, esclar.
Ell és alta burgesia castellana, però catalana d'origen, nascuts aquí, ell i tota la família.
La família materna. La família materna, bueno, no, nascuts aquí també la paterna, però provenen de... Mm-hmm. Provenen vagament del nord d'Espanya, no basca, diguéssim.
I aleshores, això et defineix també el món del franquisme. Pavón neix a l'acabar la guerra.
Sí, sí. I... En un moment donat dic que segur que és fruit de l'eufòria de l'entrada a Barcelona.
I, per tant, fruit de l'any de la victòria, uh-huh, per entendre'ns, i fruit d'aquella apoteosi que va viure, encara que ara es negui, una part important de la societat catalana. Uns per convicció, uh-huh, i uns altres per resignació i altres perquè, com a mínim, s'havia acabat, diguem-ne, la fam, uh-huh, i s'havien acabat els bombardejos. Uh-huh. I altres van fer camí de l'exili o la presó o el cementiri.
Home, això que tu dius queda molt clar en el diari, un diari que molt poca gent el coneix a fons, perquè són 5 volums publicats, crec que ara sortirà el 6è i últim, el diari del Joaquim Renart. El Joaquim Renart, des de 1916, una cosa així, fins que es mor a principis dels 60, va fent un diari. I aquest diari explica tot el que va passant. I el diari de la guerra, precisament, un senyor que era catalanista, que era de l'Orfeó Català, que era... Doncs, i que es caga amb els feixistes que l'estan bombardejant, quan ja han entrat els del Franco, veus que ve que diu, ostres, tot allò ja s'ha acabat, anem a salvar el que puguem. Mm-hmm. I és una mica això.
Els Pavón no.
No, els Pavón no, perquè no havien de salvar res.
Ja els tenien... hi venien a salvar.
Sí, sí.
Però, esclar, els Pavón no vivien sols. Vivien en un entramat en què hi havia tot el que podríem dir el franquisme sociològic català, en què hi havia un aiguabarreig del Tercio de Nuestra Senyora de Montserrat, encara honorat a Montserrat, molts lliguistes de la Lliga reconvertits al franquisme i que van arribar a ser procuradores sin cortes i presidents de la Caixa i presidents del Barça, etc. I uns quants que es van fer falangistes per sumar-se al carro del vencedor, com potser s'haurien fet abans de la CNT si haguessin guanyat els de la CNT. Tot plegat retrat una ciutat i sobretot una ciutat, perquè que és una novel·la genuïnament barcelonina, catalana, sens dubte, però Barcelona vivia molt més tancada sobre ella mateixa i reflecteix aquella alta burgesia que era d'expressió castellana com els Pavón, o que s'havia fet de versió de d'expressió castellana perquè así a más fino.
I aquests hi surten poquet, però també hi surten. Però i també hi eren, i també eren importants, evidentment. Però no hi surten tant, aquests, en el llibre. Però, evidentment, també circulen per allà, sí.
Aquella època és una època poc estudiada, poc analitzada, de blancs i negres. I a mi el que m'agrada de La campana de vidre és que no és de blancs i negres, és de clarobscurs.
El món és clarobscur.
Clar.
Sí.
Estic fart de llegir a geografies dels uns o dels altres, i aquí no n'hi ha. Hi ha un retrat en blanc i negre, de clarobscurs, però en blanc i negre, perquè el país també era en blanc i negre.
En un moment del llibre, jo dic una cosa, que això ho vaig dir el dia de la presentació, però és igual, segur que no hi eren els que m'escolten.
Almenys jo no hi era.
No. Aquesta història dels clarobscurs feia que gent que estaven molt pròxims, molt pròxims, pràcticament a tocar, i jo ho comparo amb com si caiguessin del cel o damunt d'una teulada. Si caien un mil·límetre cap a la dreta, acabaven sent de dretes total. Si caien un mil·límetre cap a l'esquerra, acabaven sent d'esquerres total. I això era fals, perquè aquesta gent venien junts, cordialment. I, en canvi, les circumstàncies portaven a que o eres blanc o eres negre. I després de la guerra, molts d'aquests es van tornar a juntar, lògicament. Per què? Perquè les circumstàncies aquelles tan dràstiques, doncs, ja havien passat.
Què se n'hauria fet? Què passaria en una continuïtat de La campana de vidre? Què s'hauria fet dels nets, dels besnets dels Pavón?
No sé, això, com que la de fet el llibre acaba a finals de segle.
Sí.
I és clar, ja han passat gairebé 20 anys des de finals de segle. Però jo, potser per la meva formació d'historiador, no m'agrada historiar les coses que encara estan calentes. Perquè les coses que encara estan calentes s'han de refredar per poder-les veure amb un mínim de serenitat. I per tant, no ho sé, aquests 20 anys que falten d'aquesta novel·la, doncs potser ja ho escriuran els meus nets.
Tu no.
De moment no. Més a saber, mai se sap, però de moment no.
Com et vas plantejar, tu volies, ja has explicat abans, fer una novel·la amb el rerefons dels pintors modernistes catalans, però, tot i que ets un coneixedor al detall, com pocs d'aquest món, no ho vas fer.
Però no llibresc, eh?
No.
O sigui, hi ha gent que coneix les coses perquè les ha estudiat amb bona bibliografia, fins i tot. Però jo, tot el que surt aquí, que segurament tampoc no és el més interessant, però tot el que surt aquí és perquè jo ho he vist de primera mà. O sigui que no m'he ambientat allò de consultant. Si he consultat alguna font històrica...
Ens ho sembla, eh?
No.
Dona la impressió.
Només ho he fet per per no citar, per exemple, 10 anys més tard o 8 anys més tard un fet d'un altre que hi ha, o sigui, per fixar les dates i que no em sortís un xurro, no?
No, això però... ha passat amb alguna novel·la prodigiosa en què hi havia errors d'aquests cronològics.
Sí.
És, no, per l'amor de Déu.
Sí.
Allò com si ara et sortís algú parlant d'ordinadors,
sí,
a l'any 60.
Sí, sí.
Doncs no.
Sí, amb una que no diré, doncs parla de Txecoslovàquia, quan Txecoslovàquia encara no existia.
Coses que passen.
Sí.
Com que ha tornat a no existir.
Sí, sí.
Però tu de què coneixes tan bé? Perquè la teva família no pertany a aquest món.
No, no, no. No, la meva família, el meu pare era metge i la meva mare era senyora de sa casa, diguéssim. El meu avi matern es dedicava a distribuir pel·lícules per casa passaven els amics de la família i jo era fill únic, i els fills únics estan sempre amb els ulls oberts, o almenys en el meu cas. Com que no sé, en aquella època a mi em sabia molt de greu no tenir germans perquè no podia jugar, i a vegades ho preguntava, no vindran germanets? I ai, nen, això no se sap mai. Però el resultat va ser que jo, doncs, em vaig aficionar al món dels grans, i des de molt petit vaig sentir opinions i fins i tot contraposades, doncs, de les coses que passaven pel món i coses concretes que passaven pel nostre món. I, o sigui, que coses... Jo per això aquesta novel·la jo la faig començar el 39, quan jo vaig néixer 9 anys més tard. Però és que el que va passar als anys 40, moltes coses em sonaven d'haver-les sentit reiteradament comentar a pares, avis, oncles, etc. No?
Dóna la impressió que els Pavón, com altres, com l'alta burgesia de l'època, d'expressió castellana o catalana, viuen en un món a part, en una torre d'ivori, allunyada del món real, allunyada, en aquest cas, dels altres catalans, cantallans...
Sí, aquests...
I allunyada també dels altres catalans catalans. És a dir, de la menestralia, de la petita burgesia, del, evidentment, de l'obrer, que aleshores era obrer.
I fins i tot dels que jo aquí en dic els catalans del d'ací d'allà.
Sí.
Que eren els catalans que abans de la guerra doncs sortien en una revista glamurosa, com era el d'ací d'allà, i que eren catalans en exercici. I aquests, és clar, aquests després de la guerra no podien ser catalans en exercici i feien una vida subterrània, que la feien, però que no sortia en els diaris i que no sortia, o sortia molt poc, sortia a vegades, doncs, per descuit, però aquests també hi eren.
I que es refugiava, per exemple, no en d'ací d'allà, que no va tornar a aparèixer, però en una publicació tan restringida, absolutament clandestina, com Ariel, o com altres publicacions d'aquest tipus, i que tenia un refugi, d'alguna manera, en castellà, en una revista inicialment franquista, però que es va reconvertir al món dels aliats i al món liberal democràtic, que era Destino.
Destino, sí, sí, que en els últims anys vaig arribar a col·laborar-hi 3 o 4 anys seguits, sí.
Perquè, és clar, era l'únic que hi havia.
Sí, sí.
Perquè la resta era... Hi havia hagut aquell assaig de revista Europa,
sí,
fet per l'Albert Puig Palau,
sí, però que va durar poc.
Sí.
La Zeta Il·lustrada era més...
Sí, més Paris Match.
Era més Paris Match, però un Paris Match més d'estar per casa, diguem, sí.
Però aquest món, aquesta bombolla, aquesta torre d'ivori en què refugiava tota aquesta gent, era impermeable. No se n'adonava o no volia adonar-se'n del que passava?
Jo crec que els com si diguéssim, els metres a penser no volien adonar-se'n. Però els que seguien el carro ja ni se n'adonaven. O sigui, hi havia molts que sí, que deien, no, miris que... allò em sembla que va ser ara recordo un d'aquests intel·lectuals del Valls i Taberner, em sembla que va fer aquell article de El Camino Equivocado o una cosa així.
Finis Catalunya.
Sí, sí, això era el títol, però després a dintre parlava que Catalunya havia seguit un camí equivocat. Doncs jo crec que n'hi havia que sí, que estaven convençuts de que s'havia seguit un camí equivocat, que per tant s'havia d'amagar aquest camí. Però ells ja ho sabien, això, però després tots els que venien al darrere, doncs simplement era per inèrcia, i ho ignoraven, tot això.
La millor manera de no caure en errors de la història ja comesos és conèixer la història. La història de l'art modern català no sé si té errors, però cal conèixer-la, i Francesc Fontbona ens l'ha donat a conèixer amb molts llibres, no amb uns diversos, no. Quants en portes?
A veure, esclar, perquè hi ha llibres que els signes tu sol, i llibres que els fas amb una altra persona, llibres que els fas entre 3 o 4, però una cinquantena si els contem tots.
Per això et dic que molts. Jo n'he llegit uns quants. Però jo recomano avui, d'una manera directa, La campana de vidre. La primera novel·la del Francesc Fontbona. Una novel·la que ens ajuda a descobrir una part de la nostra història recent, de la postguerra fins a final de segle, fins al tombant de segle, d'una Catalunya de la qual s'ha parlat poc i que també ens convé conèixer. Moltes felicitats, Francesc, i moltes gràcies.
No, moltes gràcies a tu, perquè, home, precisament qualsevol autor, del que sigui, si no té receptor, no existeix. I jo puc escriure una cosa que a mi m'agradi molt, però si hi ha algú que fa com tu de receptor i ho entén, doncs m'ho ple de satisfacció.
Gràcies. Sílvia, aquí tens el personatge. Francesc Fontbona, La campana de vidre. Llegeix-lo.